Toco la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 212 des dels nostres inicis i 28 d'aquesta sisena temporada. Els propers 60 minuts per parlar de cine i escoltar algunes de les seves bandes sonores. El 16 de maig de 1929 es va fer lliurament dels primers premis Òscar de la història. Va ser un sopar privat celebrat a l'hotel Hollywood Roosevelt de Los Angeles que va plegar a gairebé 300 assistents que van haver de pagar $5 per la gala. En aquesta primera entrega, l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques escollia les millors produccions dels anys 1927 i 1928. La pel·lícula Alas, de William A. Willman, va aconseguir guanyar l'Oscar a millor pel·lícula i el d'efectes especials, en aquells moments, Oscar a millors efectes d'enginyeria. Des d'aleshores i fins a l'actualitat, han estat 92 les pel·lícules escollides com a millor pel·lícula de l'any a criteri de l'Acadèmia. Avui us portem una selecció de les més destacades, però abans d'entrar en matèria, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Posades les cartes sobre la taula, comencem!
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Hem volgut titular el nostre programa d'avui amb el nom de And the Oscar Goes to... ja que sembla que portem escoltant aquesta fórmula pel lliurament dels premis de l'Acadèmia tota la vida. Però en realitat no és així. Fins l'any 1988, els presentadors obrien el sobre i pronunciaven la frase «The winner is...». Sigui com sigui, avui ens volem centrar en aquelles produccions que han destacat per sobre d'altres i que han estat mereixedores de l'Oscar a millor pel·lícula. És tal l'abús que es fa del concepte obra mestra que comença a estar buit de significat, però sens dubte la producció de la que us parlaré a continuació mereix el qualificatiu. El silencio de los corderos, magnífica pel·lícula rodada per Jonathan Demme e inspirada en la novel·la de Thomas Harris, era una pel·lícula destinada a passar desapercebuda. El personatge d'Aníbal Lecter ja havia estat utilitzat l'any 1986, és a dir, 6 anys abans, per Michael Mann, a Hunter, sent un fracàs comercial que va dur al productor Dino De Laurentiis a desentendre's de la pel·lícula. Malgrat tot, la pel·lícula, protagonitzada per Jodie Foster i Anthony Hopkins, va guanyar 5 Oscar, entre ells el de millor pel·lícula, l'any 1992. Thank you. Sin Perdón té tots els ingredients d'un bon western. I no només això, va ser la pel·lícula que va obrir els ulls a molta gent que no veia a Eastwood com un bon director ni com un bon actor. A partir d'aquell moment, i sobretot pels 4 Oscars que va rebre el film, els fans del cineasta es van multiplicar. I a més, aquests es van incrementar molt més gràcies a l'èxit de Million Dollar Baby, 12 anys més tard. Malgrat l'admiració que sembla que tothom tingui per aquest geni indiscutible, sembla injust que aquest reconeixement popular li hagi arribat tan tard. La història ens presenta a William Money, un pistoler retirat, vidu, pare de 2 fills petits i amb problemes econòmics per tirar endavant la seva família. La seva única sortida és fer un darrer treball, en companyia d'un vell col·lega, el que dona vida a Morgan Freeman, i d'un jove inexpert, Manny haurà de matar 2 homes que van tallar la cara a una prostituta i que no van rebre càstig per aquest fet. Un Eastwood introspectiu que va fer les delícies dels crítics europeus mentre que els Estats Units tenia un gran èxit de públic i s'alçava com l'estatueta a millor pel·lícula. Sin Perdón és el tercer western de tota la història que aconseguia el premi a millor pel·lícula després de Cimarrón i Bailando con Lobos. El 28 de març de 1995, Forrest Gump s'enduia 6 premis Òscar en una nit daurada pel film de Robert Zemeckis. La pel·lícula, protagonitzada per Tom Hanks i basada en una novel·la homònima de l'escriptor Winston Groom i adaptació cinematogràfica d'Eric Roth, descriu diverses dècades de la vida de Forrest Gump, un nadiu d'Alabama que pateix una lleu discapacitat intel·lectual. Aquest fet no l'impedeix ser testimoni privilegiat i, en alguns casos, decisiu de molts dels moments més transcendentals de la història dels Estats Units a la segona meitat del segle XX, concretament entre 1945 i 1982. El film, estrenat l'any 1994, va estar nominat en 13 categories i va rebre els premis a millor pel·lícula, director per Robert Zemeckis, actor per Tom Hanks, guió adaptat, muntatge i efectes visuals. La banda sonora està plena de cançons d'èxit del període que abasta la pel·lícula. Temes fantàstics que ens fan reviure una època on la música s'expressava amb la ment i el cor. Alan Silvestri va composar una grandiosa suite que serveix com a tema principal de la pel·lícula.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
Elfos, hòbits, nans i bruixots es van confabular per tal de que el realitzador de la pel·lícula El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, Peter Jackson, obtingués finalment el reconeixement que mereixia l'any 2004. L'Acadèmia de Hollywood finalment li va fer entrega dels 11 premis per al que estava nominada. Els Òscar a millor pel·lícula i director que se li havien negat a Jackson en les dues primeres entregues de la trilogia finalment va lluir en les mans d'un artista que passarà als anals de la història del cine per haver escomès un treball de producció i creació inigualable, filmar 3 pel·lícules al mateix temps basades en El Senyor dels Anells de J.R.R. Tolkien. Des d'aleshores, El Retorn del Rei brilla al costat de Titanic i Ben-Hur, les úniques pel·lícules que han aconseguit guanyar 11 Òscar a les 93 edicions que s'han celebrat fins al moment. No eren pocs els que vam rebre amb cert escepticisme la notícia de que Howard Shore es faria càrrec de la banda sonora de la trilogia del Senyor dels Anells. Malgrat la qualitat d'algunes de les seves obres, aquest autor mai s'havia enfrontat a un repte tan colossal com el que li proposava Peter Jackson. Però el cert és que amb aquesta trilogia, tant Peter Jackson com Howard Shore han rendit un merescut tribut a la prodigiosa prosa de Tolkien i a l'univers de quimeres i il·lusions del que la nostra societat tant necessita per viure. Alguien voló sobre el nido del cuco és una esgarrifosa radiografia de les institucions mentals. La novel·la escrita per King Kesey va ser escrita l'any 1959 quan l'autor estava estudiant periodisme amb 24 anys i treballava com a infermer en el torn nocturn d'un hospital psiquiàtric a Califòrnia. Allà no només va tenir l'oportunitat d'interactuar amb els pacients, sinó també d'oferir-se com a voluntari per experimentar amb drogues psicodèliques que els psiquiatres utilitzaven amb finalitats terapèutiques. El llibre no va ser publicat fins 1962, però va ser un èxit de vendes. Quan el director txec Milos Forman va llegir Alguien voló sobre el nido del cuco, que Michael Douglas, propietari dels drets, li va enviar, el cineasta va pensar que era el millor argument cinematogràfic que mai havia llegit. Douglas va saber escollir el director, compositor musical, Jack Nitzsche, i el repartiment adequat per la realització d'una de les millors pel·lícules del cine nord-americà. Per l'enregistrament de la banda sonora de la pel·lícula, Forman va demanar una orquestra simfònica. Nitzsche va arribar a l'estudi acompanyat d'un home gran amb una maleta i va dir que no necessitava cap orquestra. L'única cosa que necessitava era un cubell d'aigua. Gairebé tota la banda sonora es va enregistrar aquella tarda. Com a instruments, es van fer servir vasos d'aigua, els que a continuació Nietzsche va afegir la gravació d'uns compassos de música i el so d'una serra, elements senzills per interpretar una de les melodies més reconegudes de la història del cine. Thank you. Bones sensacions en el gènere de l'aventura ens deixaria el realitzador hongarès Michael Curtiz amb les seves pel·lícules El Capitán Blood i Robin de los Bosques de 1935 i 1938 respectivament, amb dues protagonitzades pel carismàtic Errol Flynn abans d'embarcar-se en una de les pel·lícules més importants de la seva carrera i possiblement una de les més reconegudes en la història del cine, Casablanca. Aquesta història, de retrobades amoroses en ple conflicte bèl·lic durant l'època nazi, escrita pels bessons Epstein, comptaria amb la presència d'un dels grans de Hollywood, Humphrey Bogart, consagrat després de protagonitzar el debut com a director de John Huston a El Halcón Maltés. A Casablanca, Humphrey interpretaria el paper del solitari i turmentat Rick Blaine, el propietari d'un important local nocturn de Marroc, al costat de la bellíssima Ingrid Bergman, que donaria vida a la seva antiga amant. Genial partitura de Max Steiner i l'aparició del mític personatge de Sam, un pianista de color interpretat per Dooley Wilson, actor que, a diferència del film, no tenia ni idea de tocar el piano, tocant el clàssic As Time Goes By.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome love as time goes by.
Jordi Terrades, La llanterna màgica.
El apartamento, producció de 1960, és un dels grans títols del mestre Billy Wilder, una pel·lícula que després de 62 anys de la seva estrena segueix tan fresca, elegant, divertida, melancòlica i romàntica com llavors. L'eloqüència narrativa de Billy Wilder, la seva espectacular posada en escena, la fantàstica banda sonora signada per Adolph Dodge i l'encant dels seus protagonistes converteixen El apartamento en una delícia absoluta d'aquestes que hem de revisar com a mínim un cop a l'any. A El apartamento, Billy Wilder ens explica la història de Sissy Baxter, un modest però ambiciós empleat d'una companyia d'assegurances de Manhattan. Està solter i viu sol en un discret apartament que deixa als seus superiors per les seves cites amoroses. Ell té l'esperança de que aquests favors li serveixin per millorar la seva posició dins de l'empresa. Però la situació canvia quan s'enamora d'una ascensorista, la senyoreta Kubelik, que resulta ser l'amant d'un dels caps que utilitzen el seu apartament. Shirley MacLaine és la senyoreta Kubelik. Ell és Jack Lemmon, un dels millors actors de la història que construeix a Sissy Baxter amb moviments i gestos que en recorden a les magnífiques interpretacions de dos dels més grans, Buster Keaton i Charles Chaplin. La producció va ser nominada a 10 categories i va guanyar 5 estatuetes, incloent la de millor pel·lícula, director i guió original. La jove Eva, que aspira a convertir-se en actriu i triomfar en els escenaris, se les enginya per introduir-se en un grup d'actors de teatre i fer-se amiga i confident de la famosa i veterana actriu Margot Channing, gran dama de l'escena novaiorquesa. El desig d'actuar i la gelosia la consumeixen, fins al punt que comença a trair els seus companys en la seva escalada cap a l'èxit. Ella afalaga, atreu, sedueix, però també trepitja a tots aquells que se li creuen en el camí, escriptors, directors, productors... Només un intel·ligent crític teatral comença a endevinar el que amaga darrere de la seva dolça aparença i només ell és capaç de veure a Eva al desnudo. La producció és senzillament perfecta, cosa que no és d'estranyar, ja que darrere d'ella es troba un dels directors més grans de la història del cine, Joseph L. Mankiewicz. I si hem de fer menció al repartiment, tots els elogis cap a Bette Davis, que va aconseguir interpretar el que possiblement hagi estat el paper més mític de la seva carrera, el de la gran diva Margot Channing, assetjada, sense sospitar-ho, per la desmesurada ambició d'una jove Anne Baxter, que acabava de rodar El filo de la navaja, pel que ja havia estat distingida amb una estatueta daurada. Eva al desnudo va rebre 6 Oscars de les 14 nominacions per les que competia, incloent el de millor pel·lícula, director i guió.
Thank you.
El Golpe és un dels grans èxits comercials dels anys 70, realitzat en la plenitud de l'anomenat cine retro per pràcticament el mateix equip que va rodar Dos Hombres y un Destino. El seu enginyós guió, les adequades interpretacions i l'hàbil recuperació de la música de Scott Joplin són els seus principals al·licients. És just dir que els temes musicals de Joplin, adaptat pel gran Marvin Hamlisch, en realitat són anacrònics respecte a la trama i al seu marc històric. Ens trobem a mitjans de la dècada dels 30 i la música ragtime de Joplin és com a mínim dues dècades més antiga. Però acceptem aquesta trampa musical perquè la resta de temes de la banda sonora van com anell al dit amb la història. The Entertainer és possiblement el més conegut d'aquests temes, juntament amb Easy Winner, tots dos del compositor i pianista texà Scott Joplin.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell 94.6.
La intrahistòria de la llista de Schindler explica que Sidney Sheinberg, descobridor de Spielberg i productor de Universal, va donar llum verda a rodar la pel·lícula a canvi de que el cineasta dirigís la primera part de Parque Jurásico. La llista de Schindler és possiblement el projecte més personal del pare d'E.T., decidit a rodar una pel·lícula sobre el genocidi en una època negacionista de l'Holocaust i del neonazisme després de la caiguda del mur de Berlín l'any 1989. Recordem que Spielberg és jueu, de família jueva, i el seu pare va perdre a molts parents en els camps d'extermini. Va ser Sheinberg el que va fer arribar una còpia del llibre El Arca de Schindler, publicat l'any 1982 a Spielberg, un relat que parla de sacrifici, esperança i herois, especialment d'un, Oskar Schindler, empresari alemany i membre del partit nazi, que ha passat a la història pels seus intents de salvar la vida dels seus treballadors jueus. La llista de Schindler és un retrat en escala de grisos de l'enigmàtic empresari al que dona vida Liam Neeson en un treball inoblidable. Sense oblidar-nos de Ben Kingsley en el paper de Isaac Stern, el seu infal·lible comptable i redactor de la llista que va salvar a tants jueus. La producció va ser guardonada amb 7 premis Òscar, entre ells el de millor pel·lícula, director, guió adaptat i banda sonora, treball del mestre John Williams. El Padrino, l'obra mestra dirigida per Francis Ford Coppola i protagonitzada per Marlon Brando i Al Pacino, és la millor pel·lícula de la història del cine. 3 Òscar, el de millor pel·lícula, millor actor per Marlon Brando i millor guió adaptat, va ser els que van recollir l'any 1972, una magistral adaptació que Coppola va fer de la novel·la on Mario Puzo relata la part més oculta de la màfia a través de la història de la família de Don Vito Corleone. Precisament en aquests dies, la producció compleix el seu 50è aniversari i és per això que s'ha reposat en les sales de cine en una versió remasteritzada i en qualitat UHD 4K. S'han examinat més de 300 caixes de rotllos de pel·lícula per escollir la millor resolució possible. S'han dedicat més de 4.000 hores per reparar taques i altres anomalies dels negatius, més de 1.000 hores per realitzar una rigorosa correcció del color, a més del so 5.1. Per tant, si no has tingut l'oportunitat de veure-la, encara estàs a temps de fer-ho. Ah, i recorda que El Padrino és una trilogia i per alguns crítics i fins i tot per una part del públic en general, la segona part és millor que la primera. Però això ja us ho deixo a la vostra elecció. No tenim temps per més. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció. Com sempre us diem, sense vosaltres no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.